Ràdio Fabra.
Molt benvinguts a un nou episodi de Surfejant al Desordre. Soc la Maria Baluan, d'Ordenat.homes, i m'escoltes a Ràdio Fabra. A l'episodi anterior vam parlar de mites sobre l'ordre i a la part de natura vas conèixer la roda medicinal i els tòtems de l'hivern. Avui prepararem la taula per surfejar el desordre i et donaré les dues regles de l'ordre durador i coneixeràs els mètodes d'ordre més efectius. Però primer vull agrair aquest temps que dediques a escoltar Ràdio Fabra i sento que la millor manera és donant-vos la paraula. Així que escoltarem una consulta en relació a l'ordre a la que procurarem donar eines per resoldre.
Bon dia. El meu dubte seria, després d'una mudança, tinc una habitació on encara tinc caixes i no sé per on començar, en quin ordre començar a buidar-les per tal de tenir-ho tot més organitzat i no tenir aquella habitació plena de capses.
Aquesta situació l'he treballat en diverses vegades en els meus acompanyaments i és bastant típica a les mudances. He empaquetat tot el que hi havia a l'altra llar i ho trasllado a la nova casa. Les coses més imprescindibles van al seu lloc i tot el que no és tan necessari es queden a les caixes esperant el seu torn. Retornem a la rutina diària. El dia a dia ens deixa poca estona per ordenar i moltes caixes segueixen esperant el seu torn i aquesta espera es perllonga per setmanes, mesos, com en el cas d'aquesta consulta, i inclús anys. Tranquils, que ja estem preparant la taula per surfejar aquesta onada. Hi ha dues regles que són necessàries per tenir un ordre que sigui durador a llarg plaç. Regla número 1. Que no hi hagi excés ni carència d'objectes. I amb objectes em refereixo a tot allò que és necessari per viure. Roba, menjar, utensilis, mobles, decoració, accessoris, etc. Cada persona té un número d'objectes que pot manegar amb facilitat i que fa que les coses s'ordenin per elles mateixes. El problema comença quan aquest número augmenta, perquè les coses ja no es poden ordenar per si mateixes i és necessari que nosaltres invertim temps dedicat a només ordenar o netejar. Per saber quin és el teu número, has de fer una revisió, almenys un cop a la teva vida, de tot casa teva, espai per espai i de les diferents categories, observant en quins àmbits hi ha excés o si hi ha carència. I això s'esbrina amb com et fa sentir l'espai o categoria que estàs revisant en relació a què vols a la teva vida i què és important a la teva vida. Poso un exemple personal perquè sigui molt clar. Jo no bec vi. Llavors, tenir un obridor d'ampolles de vi seria incoherent per mi perquè és un objecte que jo no utilitzo perquè no tinc vi a casa. Però tinc gent al meu voltant que sí que em prenen de vi. Llavors, per aquestes ocasions en les que els tinc de visita i els hi he comprat vi, tinc dues opcions. Demana un obridor a un conegut i després li torno, o tenir un jo a casa per a aquestes ocasions. Tenir més d'un obridor seria excés, perquè és un objecte que s'utilitza ocasionalment. I ara imaginem que jo sóc una persona que m'encanta el vi. Tinc el grau d'enologia i vaig a fer cates de vi. Llavors no és excés que tingui més d'un obridor a casa, i no només això, sinó que serà coherent amb la meva vida tenir tot un seguit d'objectes relacionats amb el món del vi, perquè és important a la meva vida. Regla número 2 de l'ordre durador. Hàbits. El caos no s'arriba en un dia. El gran desordre és una sèrie de microdesordres d'accions que han quedat per a més tard, per després, i aquest després mai arriba, amb la qual cosa s'acumulen. A casa, tot ha de tenir el seu lloc per viure i crear l'hàbit de que tot torna al seu lloc lo abans possible. I per això tenim la regla dels 2 minuts, que és una eina de productivitat efectiva i que, aplicada a la casa nostra, ho fa tot molt més fàcil i és la següent. Si ho pots fer en menys de 2 minuts, fes-ho en el moment. Si llegeixes un email i pots respondre en menys de 2 minuts, fes-lo en aquest moment, no el deixis per a un altre. Si alguna cosa està desorganitzada, per exemple, la manta del sofà, i la pots recollir en menys de 2 minuts, no ho deixis per a un altre moment. Fes-ho. Ara et poso altres exemples. Obres un armari de la cuina per agafar un plat i queda oberta. Acció, tanca la porta. Temps, menys d'un minut. Fes-ho en el moment. T'anaves a posar uns pantalons, però canvies d'idea i treus uns altres. Acció, posar els pantalons en el seu lloc. Temps, un minut. Fes-ho en el moment. Treus una olla i una altra s'ha quedat mal posada. Acció, posar l'olla bé. Temps, menys d'un minut. Fes-ho en el moment. Arribes a casa i et lleves la jaqueta. Acció, no deixar-la tirada, sinó posar-la al seu lloc. Temps, menys d'un minut. Fes-ho en el moment. Perquè et sigui fàcil la regla dels 2 minuts, recorda la dita. Un lloc per cada cosa i cada cosa al seu lloc. I un altre hàbit que facilita molt el dia a dia és deixar la casa llesta. És a dir, deixar la casa al marxar tal com la vols trobar al tornar. Aquí has de ser molt honest amb tu mateix, amb tu mateixa, i fer aquesta posada a punt a la franja horària que va millor al teu bioritme de vida. Jo, que sóc del Club de Gallina, és a dir, molt matinera, em va millor i sóc més eficaç aixecant-me més d'hora per tenir temps d'enllestir tot el que necessito perquè la casa estigui llesta abans de marxar a treballar o quan surto. Si ets una persona vespertina, és possible que per a tu sigui millor deixar-ho tot enllestit abans d'anar a dormir. Una vegada que tens atents a tothom de la casa, dediques temps a recollir i preparar el dia de demà, de manera que quan t'aixeques tot està llest per començar el dia. Ai, Maria, però és que jo ja sóc gran per canviar d'hàbits! La neurociència ha demostrat que el cervell humà és plàstic i no perd mai la capacitat d'aprendre. Per adquirir o modificar un hàbit es necessiten 21 dies mínim. Així que en tan sols un mes pots adquirir els hàbits que et proposis. Els infants necessiten un mínim de 66 dies perquè un hàbit esdevingui inconscient i no poden adquirir més d'un hàbit a la vegada. Però d'això en parlarem en profunditat a l'episodi Surfejant amb infants. Pot semblar massa fàcil que l'ordre durador sigui tan senzill amb aquestes dues claus que hem après. Que no hi hagi excés o carència d'objectes i hàbits, però sí, és tan senzill com això. Quan tot té el seu lloc per viure i tenim l'hàbit de tornar-ho tot al seu lloc lo abans possible, no hi ha ni desordre ni caos, perquè la casa s'ordena per si mateixa. I té l'avantatge afegit de que la neteja es facilita moltíssim reduint el temps i l'esforç de netejar. I ara us comparteixo els mètodes de revisió que utilitzo en el meu dia a dia i amb les persones que acompanyo en la revisió de casa seva i que són els més efectius per aconseguir l'ordre durador a casa teva i a la teva vida. Mètode KonMari. Aquest és el mètode popularitzat per Marie Kondo i que va més enllà del plegat vertical de la roba i la creença popular de que no pots tenir més de 30 llibres. La proposta del mètode KonMari és que facis una revisió de casa teva per trobar aquest número ideal d'objectes per a tu i que tot allò que t'envolta t'inspiri felicitat. El primer pas seria identificar l'estil de vida que t'agrada i des d'aquí revisar cada categoria i espai perquè estigui en coherència amb aquest estil de vida que té valor per a tu. I trobes diversos llibres sobre el seu mètode que et poden servir de guia per aconseguir aquesta llar que inspira felicitat. El mètode Dan Shari de Hideko Yamashita no és tan popular a Occident, però també està molt estès per tot el Japó i altres països. Està basat a identificar allò que ens porta a acumular i revisar casa teva amb la intenció de fer-te la vida fàcil. La seva proposta consisteix a connectar amb l'equilibri entre allò que entra i allò que surt. I et convida al fet que revisis basant-te en els eixos del jo i present. Jo sóc el protagonista i el moment és ara. I des d'aquí et desfàs d'allò que és inútil, incòmode i innecessari. I per això et dona tres claus a tenir present quan revisem, que són: primera, les coses serveixen si els hi donem ús. Segona, les coses han d'estar al lloc on fan falta en el moment present. I tres, les coses resplendeixen quan són on han d'estar. Aquest mètode també et fa reflexionar en què vols a la teva vida i en què et donis a tu mateix el millor. Pots trobar el seu llibre Dan Shari i, si saps japonès, dona moltes eines i té una sèrie d'animes per divertir-te revisant casa teva. I arriba el mètode Isete de Lucía Terol, una altra de les meves mestres. És un mètode que unifica el KonMari, el Dan Shari i d'altres per oferir una estructura de revisió que està optimitzada per la cultura occidental, que té petites diferències amb la filosofia i cultures asiàtica i africana. És per això que a moltes persones els és difícil posar en pràctica aquests mètodes com Mario Dan Shari, que han vingut d'un tipus de vida i manera de ser de l'Orient i que en moltes ocasions pot deixar d'implementar-se perquè funcionem d'una manera diferent i ens podem arribar a col·lapsar. ICT és un acrònim que en català ens transforma en ITT, que vol dir imagina, treu, tria, toc d'harmonia, escriu. La proposta és revisar amb l'objecte de recopilar tota la informació que et dona a casa teva i des d'aquí identificar patrons, tendències, creences i hàbits perquè puguis decidir si els vols mantenir o prefereixes canviar-los per altres que t'aporten més valor, més felicitat i et fan la vida molt més fàcil. Aquí vull fer una aclaració de tres conceptes que a vegades es poden confondre i que són netejar, ordenar i revisar. Netejar és l'acte de treure brutícia d'un lloc, superfície o objecte. Treure la pols, escombrar, fregar el terra, els plats, etc. També té una funció a nivell espiritual i afectiu, però d'això en parlarem més endavant. Ordenar és tornar al lloc on viuen aquells objectes que utilitzem. La roba a l'armari, les paelles al calaix, els llibres a la biblioteca, les joguines a la prestatgeria, etc. Revisar és qüestionar-me si aquest objecte és coherent amb mi i afavoreix el meu estil de vida. I triar quins hàbits i rutines són les que em fan treure el millor de mi mateix i em fan sentir felicitat. Després d'una revisió, la teva llar reflexa qui ets, què és important per a tu en aquest moment present i es converteix en la teva aliada perquè t'arribi tot allò que vols a la teva vida i dona suport a tothom que entra en ella. O en altres paraules, és el lloc on som responsables de crear el món que volem habitar i deixar a les futures generacions. Aquesta casa comuna de tots que es diu Planeta Terra. Amb totes aquestes eines, anem a fer un pla d'acció específic per la consulta que ha guiat l'episodi i són aquestes capses de la mudança que segueixen esperant. La meva invitació és a que et posis una data límit per tenir-les revisades i la comparteixis amb gent que t'aprecia. Que facis un calendari amb el número de capses que revisar cada dia i la meva recomanació és que sigui només una per dia cada dia i que, en dies que estàs més engrescada, doncs que puguis avançar. Que triïs el premi que et donaràs quan acabis la revisió i la penitència en cas de que no haguessin acabat en la data límit. Això t'ajudarà a evitar la temptació de saltar-te un dia. I per últim, recordar-te que, si el que hi ha en aquestes capses no l'has necessitat en mesos, el més probable és que el 80% no sigui coherent ara a la teva vida. Bona feina! Endavant! Tu pots! I passem a la segona part del programa. A l'episodi anterior vam parlar dels tòtems de l'hivern guiats per Wabus, el búfal blanc, la seva generositat. I avui parlarem dels tòtems de la primavera guiats per Wabun, l'àliga daurada, la visió. La primavera és l'estació on tot comença a florir i l'energia té una forta pujada. Al capdavant trobem els Àries, els nascuts a la lluna del florir dels arbres, amb el falcó de cua vermella com a tòtem animal. La dent del lleó és el seu vegetal, el mineral l'òpal de foc i el groc és el seu color totèmic. En una paraula, aquesta gent són els pioners. Si vols emprendre un nou projecte, busca un soci falcó de cua vermella. Tenen l'energia molt alta i pertanyen al clan del foc. I som ràpids com el raig. Acostumen a tenir una visió molt clara de com som les coses que els hi regala Wabun, el seu guardià. Per aquesta gent és molt útil prendre infusió de dent de lleó per atemperar la intensa energia que els recorre. Són gent que han d'anar en compte a l'hora de relacionar-se amb la gent serp, ja que l'aliment preferit del falcó de cua vermella són les serps. En més d'una ocasió he trobat conflictes entre persones d'aquests tòtems que han pogut resoldre en comprendre aquesta característica i treballar la confiança amb l'altre. Seguim amb els Taure, els nascuts a la lluna del retorn de les granotes. El castor és el seu tòtem animal i la paraula que els defineix és constructor. Són gent que necessiten fer coses, construir, ja sigui coses físiques o més intel·lectuals. Són les persones que voldran fer-te un cop de mà. El seu tòtem vegetal és la camàssia comestible, una planta del continent americà que va ser la base de la dieta dels natius durant molts segles. És un lliri blau que, a més de ser molt bonic, és molt útil pel seu bon gust i poder nutricional. Així són la gent castor, vella i pràctica. El seu tòtem mineral és la crisocola i el seu color el blau. Són del clan de la terra i són gent que no porta bé els canvis sobtats. Una excursió inesperada no és la millor opció per una persona castor. I ara arriben els Géminis, la lluna de plantar el blat de moro que ens porta la gent cèrvol, que en una paraula són els ballarins. La gent cèrvol té una gràcia natural per moure's i és gent molt social, a punt per la diversió i per ajudar quan cal. El seu tòtem vegetal és la milfulles, una reconeguda herba medicinal molt present a la tradició tramantinaire i molt versàtil. El color d'aquest tòtem són el blanc i el verd, i el seu mineral, l'àgata de molsa, un tipus d'àgata que sembla contenir molsa al seu interior. pertanyen al clan de l'aire i són la gent ideal per crear ambients de treball o esbarjo tranquils, divertits i bonics. La gent cèrvol també necessita treballar la manera de relacionar-se amb la gent puma, que els pot generar un sentiment de perill, ja que el cèrvol és el menjar bàsic del puma. Recordo un cas de dos infants que tenien aquesta dinàmica de sentir-se atacat i tenir ganes d'atacar, que vam resoldre en saber que eren cèrvol i puma i vam inventar una història d'una cèrvola que es feia la millor amiga d'un puma. I aquesta dinàmica d'atac es va superar definitivament. I ja tenim llesta la taula per començar a surfejar el desordre. Tens les dues claus de l'ordre durador. 1. Número d'objectes i 2. Hàbits. Diversos mètodes de revisió perquè triïs el que millor encaixa amb tu i la teva família. I hem resolt la primera consulta del programa. Pots enviar la teva per Instagram de Surfejar el Desordre o al WhatsApp d'ordenats.com. Ens tornem a trobar al següent episodi on trobarem l'equilibri per cavalcar l'onada. Aquí, a Ràdio Fabra, la ràdio del barri. Sempre al teu costat per recordar-te que gaudeixis de la vida en harmonia que et mereixes. Fins ben aviat!